Susana Quadrado, Jofre Llombart, Mònica Usart, Jordi Saumell, Cristina Sáez i Tian Riba. Aviam, algú ha tingut dubtes de portar els vostres fills a l'escola?
No.
No.
Sí.
Sí, a casa
no,
sí.
No, jo tampoc. No. Mònica Usart, sí.
Sí, no per part meva, sinó per part de la meva parella. Vam tenir una mica de discrepància amb aquesta decisió perquè, clar, amb 2 anys no és educació obligatòria. Realment, doncs, els deixes allà per altres motius, o perquè tu has d'anar a treballar, o perquè vols que tinguin relació amb altres nens, o perquè comencin a aprendre coses, però és una decisió que queda bastant a casa. Pots decidir si els portes o no els portes. Aleshores, l'altra opció era que es quedés amb els avis. Llavors, d'aquesta manera, reduíem, com si diéssim, un risc més si portàvem a l'Elna a escola. Però vam acabar decidint que la portàvem perquè si cada tarda anem al parc a jugar durant un parell d'hores i per allà passen un munt de nens, doncs és molt més arriscat això que no pas que estigui en una classe amb un grup tancat amb 10 nens i que tot allà estigui molt més controlat. Per tant, abans reduiria les visites al parc que no pas l'anar a l'escola, i al final vam acabar decidint que anava a l'escola. Ara el dubte el tenim amb qui va buscar la nena i qui la porta, perquè llavors sí que és el camí per on passen els avis, que això és el que ens fa patir més. És a dir, jo el fet de portar-la a l'escola, al final vam decidir que sí, i n'estic molt convençuda, però qui la va buscar i qui la porta, això em fa patir més.
Cristina, està per patir la Mònica? És a dir, és normal que pateixi?
com a mare comparteixo el seu patiment. Ara bé, sí i no. És a dir, amb les dades que tenim actualment, hem de patir lo just. La setmana passada, el grup aquest de la UPC, Biocom, SAC, que lidera la física Clara Prats, juntament amb l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol, va publicar un estudi on deia que segurament aquests primers dies de curs s'hauran de tancar una de cada 30 aules de primària a Catalunya. Si ho penses, és poquet. I en el cas de secundària seran una de cada 15 en aquests primers dies. Això ho han calculat en base a la incidència que hi ha, que, per exemple, en el grup d'infants de 3 a 11 és de 150 casos per cada 100.000 persones o un nen més o menys de cada 700, vale? Té una infecció activa. I en el cas de secundària és de 200 casos, 200 xavals entre 12 i 17 per cada 100.000 persones. Està tot molt controlat, com deia la Mònica. Són grups bombolla que estan fets així, estables, perquè en el cas de que es detecti un possible positiu es pugui fer traçabilitat i es pugui aquell grup posar en quarantena. I totes les mesures que estan prenent ens han de deixar tranquils. També sabem que això ens ho han ensenyat els investigadors de l'Hospital Sant Joan de Déu, que si bé els nens es contagien, la majoria són asimptomàtics, ho passen molt lleu, que sí que transmeten, però que són uns transmissors que, tot i que no hi ha una evidència molt clara, semblaria que són uns no molt bons transmissors. Transmeten la malaltia, però semblaria que menys que els adults. Per tant, no sembla, i pel que està passant també a altres escoles d'Europa, no sembla que s'hagi que hi hagi d'haver moltíssims brots arreu de Catalunya durant el curs escolar. Uh-huh. N'hi haurà, però que no serà segur, una cosa segur, molt exagerada.
Segur. Avui és un dia del Jason.
Sí.
O sigui, ahir era Jason, avui Jason. Amb la qual cosa, avui, les preguntes que ens hem de fer són preguntes més emocionals que no preguntes més tècniques, entre altres coses, perquè l'emoció és el que en aquests moments, a les 9 i 18 minuts, hi ha a les sortides i entrades a les escoles. Aquesta és la història que hi ha en aquests moments. Per tant, jo reclamo als oients del món RQ avui que, si volen, s'expressin una mica les ansietats i angoixes que poden tenir a través de notes de veu breus al 669-10-10-10. Notes de veu breus al 669-10-10-10. Fem una cosa, després tinc una pregunta també per tots vosaltres, i és si us ha sorprès alguna de les coses que heu notat que parlava el seu mill de la ronyonera. Alguna cosa de les que heu vist, perquè hi ha una anomalia. Avui una amiga, la Rosa, m'ha enviat un vídeo de nens fent extraescolars jugant a futbol. És clar, les proves físiques que fan, que, és a dir, són contacte cara a cara, agafant-se per l'espatlla, amb la qual cosa ja pots fer protocols a les escoles, perquè després a la tarda, a les 6 de la tarda, faran extraescolars que es faran tot allò que prohibim que facin a les escoles, amb la qual cosa és un exemple claríssim de contradicció.
Si m'apures, ja no estan les extraescolars, perquè segurament estaran molt regulades, sinó el...
Molt regulades, perdona, Jordi, molt regulades, però els nens estaran cos amb cos fent...
El pitjor serà el parc, segurament, de després de l'escola.
Clar, 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 clar.
Perquè per molts grup, per molt que facin grups estancs, diguéssim, a les escoles, que és el cas de l'escola dels meus fills, faran grups, i amb aquests grups, tota l'estona, tot el dia aniran junts. I no es podran barrejar amb altres grups de la mateixa classe. Mm. Però, clar, fora de l'escola, què farem? Anem al parc? I s'acabaran barrejant amb altres nens d'altres grups?
Bueno, és que fora de l'escola ja porten 6 mesos fora de l'escola. No, i no porten 6 mesos tancats a casa. Van estar tancats a casa una temporada, però porten tot l'estiu voltant. No.
Cristina, què dius?
Doncs amb això de les extraescolars, és veritat que els experts sempre diuen, apel·len al seny dels pares. És a dir, és veritat que ara els portarem a l'escola, que serà un ambient controlat. És veritat, com deia l'Argimon, ara fa poquet també aquí al Món Arracú, que les extraescolars formen part del currículum dels nens, però, clar, ens hem de plantejar com a pares. Té gaire sentit que dilluns els portem a futbol, dimarts a piscina, dimecres a anglès, dijous a... Clar, en aquest cas, és veritat que el risc a contagiar-se és molt més elevat, perquè es barrejaran nens de diferents escoles, de diferents edats, segurament. I ara que comentàveu això del futbol, és veritat, i sabem, no?, en el cas dels adults, que quan tu estàs fent exercici físic, tu expel·leixes molta més quantitat de partícules, de manera que en el cas de que hi hagués algun nen, per exemple, que fos, que estigués contagiat, que tingués la infecció, és més fàcil que ho contagi als altres. Han de deixar de fer extraescolars? Crec que no. El que passa és que em seny. No sé si cada dia caldria una. És veritat que les extraescolars també ho estan fent molt bé, perquè nosaltres, per exemple, portarem a la nostra dansa, que és una reclamació històrica que ens fa des que tenia 2 anys, i vull ballar, i l'escola de dansa, per exemple, ens ha enviat tot el protocol i és igual d'estricte que el de l'escola. Jo suposo que els pares haurem d'assumir els riscos que considerem fent un equilibri entre riscos i benestar de la criatura, no? Que tampoc la pots tancar després de l'escola a casa.
Sí que és veritat que les activitats extraescolars són ara potser un dels interrogants més grans, per bé que efectivament està tot molt controlat. Jo crec que tenen el precedent dels casals d'estiu. És a dir, els casals d'estiu, que la pandèmia encara no estava tan controlada i era just abans que es tornés a desbocar, crec que va ser una bona experiència, perquè vam veure que podien barrejar nens no de diferents escoles, sinó de diferents fins i tot municipis, i que no va passar gran cosa. I jo crec que tenen un bon precedent, perquè els casals d'estiu, que jo recordo, tots tenien un control molt, molt bèstia. No? Preguntaves coses que ens han sorprès, i coses que, efectivament, aquesta és una, però també ens han sorprès, almenys a coses en positiu. És a dir, trobar-te tot un seguit de mesures i pensar, ah, això no hi havia pensat i està ben pensat. Per exemple, des d'avui, el menjador de l'escola, almenys el centre on porto els nanos, tindran assignat aquell lloc per tot el curs. No és allò de... Jo, per tant, avui una de les missions era seure al costat de l'amiga, perquè si no, no tornes a seure al costat de l'amiga a l'hora de dinar fins al juny de l'any que ve, no? Aleshores, penso, home, està bé que hagin creat aquell lloc estant, que evidentment no evites el 0% el contagi, però almenys sí que a més crees un protocol d'actuació de tu vindràs, agafaràs la teva safata, t'asseuràs aquí i d'aquí no et mouràs. I el contacte que puguis tenir, a més estarà molt controlat, perquè ho controlaran. Si un és positiu, doncs a l'hora del menjador estava assegut amb aquest i amb aquest. I la traçabilitat augmenta molt.
Jo estic bastant d'acord amb el que diu el Jofre quan diu que casals d'estiu no va passar gran cosa. Al final és una qüestió de fe. És a dir, penses, porto el nen al col·le, els nens al col·le, perquè ho necessiten educativament, efectivament, i sempre esperes que no passi gaire cosa. És a dir, que si es contagien, doncs que sigui lleu. Però, és a dir, més enllà dels esforços que es fan a l'escola, diguéssim, a l'hora d'organitzar les classes, d'organitzar les entrades, d'organitzar les sortides, a mi també em preocupa, en certa manera, com podran controlar al 100% aquests grups estancs. És a dir, dins de l'escola, al pati, de veritat, m'agradaria veure-ho per un forat, de veritat, no podran els nens interrelacionar-se entre ells?
El primer dia no.
Han parcel·lat les pistes, eh? Han parcel·lat les pistes.
Sí, bueno, però per molt que posis una cinta a terra...
Sí, però vull dir que almenys la intenció hi és, però la pista, qui ha perdut és el futbol sala, per entendre'ns, no? I qui ha guanyat és mantenir el grup estanc. Han parcel·lat amb cintes. Sí. Aquest quadrant li toca a tercera.
A la llar d'infants això ho han fet amb tanques, que de fet la setmana passada, quan vam fer la reunió, l'entrevista prèvia, encara no hi eren, hi havia uns fils posats i van dir si no es posen aquestes tanques no obrim, perquè era una de les condicions, que el pati estigués separat perquè amb nens tan petits no els hi pots dir que no es barregin amb altres grups. I en canvi d'aquesta manera físicament han separat el pati i cada classe té només una parcel·la.
Però... Susana, perdona, sí, Susana sí. I Tian, perdona, no, Susana, digues.
Tian, nosaltres aquí que som els veterans, no?, d'aquesta taula...
Exacte, quan... vosaltres sou els
maternitats. Endavant, Susana, endavant. Sí. Jordi, no parlem de tu, eh?
No, ja estic per sota. Endavant.
No, el que vull dir és que estem parlant molt de nens petits de primària. Suposo que perquè aquí hi ha una majoria de la taula amb nens petits, però parlem dels adolescents, també, eh? Uh-huh. Què passa a secundària? A secundària els grups seran estables, o mínimament estables, però hi ha determinats grups que és impossible mantenir aquesta estanqueïtat a dins dels mateixos grups, perquè el nou batxillerat sociocientífic...
Un adolescent no saps mai on és.
Exacte. Bon, no? I després sí que és veritat que entraran...
Els meus fills fa 3 mesos que no sé on són.
Clar, estàs preocupat pel net.
No, que també és veritat que podem, que les escoles ho estan fent molt bé en aquest sentit i els protocols es compliran, però també és veritat que hem de pensar que després quan surtin aquests adolescents es barrejaran entre ells.
Es barrejaran molt entre ells.
I molt. Sí. I molt. I de diferents maneres.
Sí. No, jo el que anava a dir és que tant dels nens com dels adolescents... És a dir, si nosaltres, com a societat, hem arribat a la conclusió que amb aquest virus, després del xoc inicial, s'hi ha de conviure i hem organitzat els llocs de treball perquè hi hagi una mica de presencialitat, perquè hi hagi teletreball, però també tenim les nostres extraescolars, perquè les nostres extraescolars és, doncs, escolta, dissabte anirem a sopar. També hi ha un risc, no?, amb això. Ah, molt bé, doncs els nens tenen exactament el mateix dret que els adults a tenir, vaja, a organitzar com van a l'escola i organitzar també les seves extraescolars. I, a més, molts estan en una edat en què hi han perdut mig curs, que vol dir gairebé un, eh? Sí. No poden perdre un altre curs. I les extraescolars també són importants, però les extraescolars sembla que sigui... Bueno, pues mira, el meu fa dansa... No, pot ser que un nen faci anglès, i l'anglès és molt important, perquè a l'escola l'anglès no s'aprèn. L'experiència que tenim tots és que a col·le no m'ha après ni una paraula d'anglès. Tots hem hagut d'anar a fer anglès a fora. Si no ho fas, què fas? Perds un any amb l'edat que tenen, que un any és molt important. Si volen fer esport, no poden fer esport. Jo tinc un fill que juga a rugbi, no deixarà de jugar a rugbi. Ja fa 6 mesos que no juga a rugbi, es fotrà de cap contra una paret. És a dir, ells tenen el mateix dret que nosaltres. I, per tant, si hem de patir pels nens, hem de patir exactament igual que per nosaltres.
El que passa que
com a societat aquí... ens hem d'acostumar. Deia ell, hem de... confiem la sort, bé, confiem la sort i confiem en tot. Planifiquem-ho bé, però a partir d'aquí, doncs al cap de 3 setmanes segurament es relaxaran la manera de fer de les escoles, com nosaltres també, un cop vam sortir, vam començar-nos a relaxar socialment. Igual després ha d'aparèixer l'Argimon i dir, doncs més de 10 ja no, que és el que ens van dir els grans. Sopar més de 10 no, doncs en els nens suposo que també els aniran situant a lloc, però és que ens haurem d'acostumar. Què hem de fer?
No, ara una tasca importantíssima que tenim els adults i sobretot els mestres és conscienciar en aquests adolescents de mantenir les mateixes precaucions o autoprotecció que estem tenint els adults, no? Distàncies, intentar mantenir distàncies, mascaretes quan toqui, evidentment neteja de mans, etcètera, etcètera. Els espais han d'estar molt ventilats. Molt ventilats,
estem a ser possible... Estem convertint la nostra vida, Susana, en una mena d'incongruència una darrere una altra.
Sí.
Perquè, entre altres coses, a dir, fixa't que una quarantena dura 15 dies i ara li durarà 10, amb la qual cosa ja és una quarantena.
O set, pot ser, no?
És a dir, avui el doctor Gimón deia que això està a punt d'arribar, amb la qual cosa vol dir que, bueno, estem descobrint coses noves, no? És a dir, l'altre dia el propi doctor Gimón va dir que era un virus... ara, en aquests moments, a mes de setembre, molt més infecciós, però que, en canvi, és molt menys violent. Uh-huh. Cosa que és una magnífica notícia, que sigui menys violent, i una mala notícia, que sigui més expansiu, perquè, d'altres coses, que puguin haver-hi riscos de rebrots, encara es va multiplicant. Però també és evident que llavors vas amb un enxubat, amb un metro o amb un transport públic, perquè ara aniran més enxubats, i, bueno, hi passen coses com que, per exemple, cada vegada entrar a la ciutat es fa més complicat, amb la qual cosa, com és més complicat, la gent agafarà més el transport privat, perquè el transport públic no vol anar enxubat, cosa que és absolutament normal, i, en canvi, no podem anar als teatres o als cinemes, que podem estar més separats, i que... la qual cosa entrem en un món d'incongruències que, bueno, que quan et toquen a tu comencen a aixecar la mà i diuen, bueno, però jo per què no puc anar al teatre? I en canvi em diuen que vagi en transport públic, o em diuen que vagi en transport públic, però en canvi em treuen més facilitats per poder entrar i em posen tota la ciutat de Barcelona amb llocs d'aparcament de pagament. Ostres, i llavors totes aquestes incongruències generen enormes interrogants. Fa mitja hora que comença l'escola en molts llocs i estem demanant les angoixes que tenen els pares i les mares a través del 669-10-10-10, missatges de veu breus, 669-10-10-10. A aquesta hora, la majoria de canalla ja han entrat a classe, anem a donar un tomb pel país, comencem a Barcelona, a l'escola Catalònia, en criatures que van des del parvulari fins a primària. Laia Colomer, com anar a l'entrada?
Doncs bé, ja podríem dir que tots els alumnes són a dins. Els últims que han entrat, fa tot just 10 minuts que han acabat d'entrar, són els més petits, els que van de P3 a P5. A les 9 han entrat els que van de primer de primària a tercer, i els més matiners a les 9 menys 10 han entrat els que van de quart de primària a sisè de primària. Novetats, coses diferents que no havíem vist mai fins ara al començament de curs. Primer de tot, aquestes entrades esglaonades de 10 minuts a 10 minuts per evitar aglomeracions a la porta. També totes les famílies s'han hagut de quedar a la vorera, al carrer. No han pogut accedir dins al pati de l'escola perquè una de les mesures que s'han pres en aquests protocols de tornada a l'escola és que els pares no puguin entrar dins el recinte de l'escola si no es ho demanen els professors. De fet, els únics que han pogut entrar són els de P3, els nens que comencen l'escola, que és el primer dia a la seva vida que venen a aquesta escola, i en aquest cas sí que ha pogut entrar el pare o la mare a acompanyar-los fins la classe, doncs perquè és el seu primer dia a l'escola. Com ha estat l'entrada? Doncs els alumnes, com dèiem, han entrat de tres cursos en tres cursos per una de les tres portes també que té l'escola, i allà els esperava la seva professora amb gel a les mans perquè just abans d'entrar dins l'aula s'apliquessin aquest gel hidroalcohòlic a les mans. I com dèiem, ara tots els alumnes ja són dins. Aquesta entrada, que ha sigut una mica més lenta del que els professors esperaven perquè és el primer dia, la novetat d'haver de fer les files, entrar per les diferents portes, aplicar-se gel a les mans, però ara cap a 9:45, tots els alumnes que ja són dins i que comença el curs doncs en aquesta escola Catalònia aquí al districte de Sant Martí de Barcelona.
A Girona, a les portes de l'Institut Santiago Sobrequés i Vidal, hi ha l'Elisabet Don. Ha pogut entrar bé tal com estava previst, Elisabet?
Sí, tot perfecte. Ara fa una estona s'ha acabat una mica aquest moviment més intens aquí a les portes de l'institut. Han començat a entrar a 9:45, s'han obert aquestes portes, i a partir d'aquí han anat passant els alumnes. Ho han fet d'un en un, amb un procés que és veritat que s'ha fet una mica lent, perquè clar, se'ls buscava la llista, se'ls anava col·locant. De fet, han habilitat com quatre files a l'entrada principal amb ABCD, i de fet, cada una d'aquestes files seria també aquests anomenats grups estables amb els que aniran tot l'any aquests estudiants. Un cop acabat aquesta passada de llista que han fet, els han acompanyat un professor o una professora cap a dins, i dèiem que, clar, ha estat lent perquè logísticament doncs anaven arribant cada 10 minuts i en total el centre en té uns 800. Pel que fa als pares, sobretot aquells que acompanyaven els nens i nenes que començaven primer d'ESO, doncs s'han hagut de quedar una mica a les portes en aquest inici de curs que dèiem, com d'allò més atípic, una mica amb aquesta sensació de preocupació, però a la vegada també tranquil·litat un cop han vist que tot estava molt controlat aquí a Girona.
Són les 9:32, ens anem cap a Lleida. L'Alba Mor és a l'entrada de l'escola Bressol Municipal Alvarès. Alba, com ha anat aquí una entrada a l'escola d'endreçada?
Sí, endreçada. De fet, de 8 a 9 ha estat l'hora punta d'arribada d'alumnes. En aquest cas, els infants només van acompanyats d'un dels dos pares, que immortalitzen el moment amb fotografies, i s'ha dividit l'entrada al centre en dues files, una pels nens de 0 a 1 any i l'altra pels alumnes de més d'un any fins als 3. En tot cas, els mestres prenen la temperatura de cadascun dels nens a l'entrar i també els hi posen gel hidroalcohòlic. A l'entrada també hi ha unes marques al terra perquè les famílies respectin les distàncies, i en el moment d'entrar al centre, les parelles pare i fill ho fan d'un en un per un passeig a l'aire lliure, i en cap cas els pares entren dins de l'aula. Són els docents els que acompanyen els nens dins de les classes. Curiós i un pèl estrany també quan veus els nens petits que ja es coneixen donant-se la benvinguda a distància, només dient-se hola amb la mà sense interactuar amb contacte. Això sí, des de fora de l'escola es veuen més riures que plors, ja no sé el que passa de portes en dins de la llar d'infants, però els nens se'ls veu contents. Els pares també se'ls veu contents i una mica nerviosos per la incertesa del futur de la situació.
Gràcies, Alba. I al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, l'escola Cingle Roig a la Vilaplana, al Baix Camp, hi ha l'Esteve Giral. L'Esteve, la teva és una escola petit. Això ho fa més fàcil tot o què?
Sí, són 43 alumnes, han entrat puntualment, més puntual jo diria que mai, les famílies a les portes, tothom complint amb el que s'havia demanat des de l'escola. Ara mateix una imatge per aquells pares i mares que ara potser tenen el neguit de dir com s'haurà adaptat la meva criatura, sobretot si són els més petits, a l'escola. Els més petits d'aquesta escola ara mateix estan al pati jugant al sorral, suposo que també una mena d'estratègia per fer-los-hi més fàcil. Hi ha una criatura, per no preocupar el seu pare o la seva mare, no direm qui és i tampoc ho sabem, però pel plor potser la podria identificar, que s'ha passat pràcticament 15-20 minuts plorant.
Es posa les mans al cap, Mònica, sí, Usart, no sé si ets inconscient, la... Estem citant, sí. Perquè ara a les 9:34 l'Alien estava dormit i hi ha pares i mares que, escoltant l'Esteve Giral, ha començat a tremolar tot i el meu estarà igual a l'escola.
Sí, escolteu... posat al lloc d'aquests pares i...
Escolteu una mica, aviam si podeu percebre el so d'aquest pati.
Hosti, quina mala gent. Segueix a la criatura. Perdona, aviam. Una massa d'oli.
Percebeu el plor d'una de les criatures, sí, que és el que fa bastanta estona que diríem que no ha acabat de rebre bé, però la resta tot normalitat, dues entrades a l'escola, patis separats, cintes, jo crec que tothom està ja a punt per començar aquest curs atípic. A fora els pares han fet algun grupet per allò de no acabar de complir sempre al 100%, això que ens passa tot l'estiu i que hem vist, no? Un grupet que s'ha fet, però en general distàncies de seguretat, i arrenca el curs també aquí a Vilablana.
De tot, perdona, tu també tens un... Ja, també és una edat ja més camarús, per entendre'ns, però bé, tot bé, Esteve?
Sí, prou bé. 9 anys a punt de fer-ne 10, per tant comença 5è. És una criatura que podria, per exemple, formar part de l'equip de Fernando Simón, perquè controla molt tot el que siguin distàncies, mascaretes, etc. No per culpa meva.
No,
Susana, no per culpa meva, però jo diria que si necessiten un aliat per controlar que tothom porti la mascareta, en tenen una dintre de classe mateix. Però tot bé, gràcies.
Gràcies,
sí, això és veritat, és a dir, jo si hagués de dir alguna cosa, l'escola és el mirall de la societat amb moltes coses i molts dubtes. Si a la societat en general hi ha incerteses, és normal que a l'escola n'hi hagin. Si a la nostra vida quotidiana hi ha grups de WhatsApp, és normal que els pares de l'escola es comuniquin a través de WhatsApp. Però jo el que m'imagino és que els mestres i les mestres no es lleven cada dia pensant en com es poden escaquejar, com poden treballar menys. Justament es lleven pensant en el contrari. Vull dir que avui hi ha hagut un ho dic perquè el pare policia hi és, també. I em sembla que ho deia el doctor Gimón avui. Deia, compte que per protocols te n'assabentes abans pel WhatsApp d'un positiu a la teva escola que no pas pel procediment habitual que l'escola s'ha fet. Vull dir que si s'ha d'enviar un missatge de tranquil·litat als pares, de pares a fills, però de pares amb pares, també, perquè els grups de WhatsApp, oi?
Sí, sí, el grup de WhatsApp és... Però no només cal de l'escola, hi ha grups de WhatsApp que són absolutament intervencials. Aviam, aquesta setmana llegíem a La Vanguardia que la pediatra investigadora principal del Kids Corona de Sant Joan de Déu, la Yolanda Jordán, deia que els nens també contagien i que s'han de fer bé les coses. Però la seva taxa de transmissió és similar a la dels adults o no?
Doncs això no se sap. Se sap que es contagien, igual que els adults, i també que transmeten. De fet, abans estàveu parlant de l'estudi Kids Corona d'aquest estiu amb els casals, i ells van trobar, i van participar 1.700 nens, i d'aquests van trobar 39 nens, bueno, casos índex, que vol dir nens, 30 nens i 9 monitors, que s'havien contagiat. I van veure que aquests menors van transmetre la Covid només el 4,7% del seu entorn. Això vol dir, aquesta famosa R, no?, de que tots parlem ara, que és aquesta taxa de transmissió de la malaltia, era del 0,3. Era molt, molt baixa en comparació amb la R de la població general, no?, que en aquell moment estava molt alta, era entre 1,7 i 2. Això no vol dir que transmetin la malaltia 6 vegades menys, no?, que la població general, però sí que sembla que són pitjors transmissors de la malaltia. Hi ha moltes hipòtesis de per què pot passar això. Des de, per exemple, una cosa com tan... a priori simple, com que són més baixets i, per tant, quan ells estornuden o tossen o, per exemple, criden, no?, que se sap que també s'expulsa molt de virus, no ens arriba a nosaltres a la cara i, per tant, no ens contagien, fins que, per exemple, que ells tossen menys. A mi és una cosa com a mare que em sembla una contradicció, perquè quan la meva filla es refreda sembla que està tota l'estona tossint, però no, en comparació amb un adult sembla que tossen molt menys. I també parlen de, potser, que la seva microbiota, el conjunt de bactèries i microorganismes que tenen a la gola és diferent al nostre, que això podria ser que fes que són pitjors transmissors, o potser que aquests receptors AC2, que són la porta d'entrada del virus a les cèl·lules, ells en tenen menys. No se sap. Sembla ser que són pitjors transmissors, però no hi ha cap estudi de moment en marxa que pugui afirmar això.
Jo
he agafat una dada...
Sí, digues.
Perdó. Hi ha una dada molt interessant, crec jo. Per exemple, de tots els països on les escoles han continuat en marxa, per exemple, a Suècia, no? On fins i tot en els pitjors moments de l'epidèmia per ells tenien les escoles obertes, van fer un estudi, la transmissió entre nens de 0 a 15 anys, d'acord? I aleshores, en els pitjors moments de la seva epidèmia, prenem mesures de prevenció, com higiene de mans, distància, mascareta, ventilació. En aquestes condicions, els nens de 0 a 9 només van detectar un 0,5% de contagis. Està molt bé. I entre 10 i 19, que sembla que potser podrien ser millors transmissors, perquè els adolescents al final són adults, era de 1,2. Aleshores, aquestes dades... Bueno, a mi em criden a l'optimisme, no? Mm. I també fan pensar que els mestres tampoc són un col·lectiu de risc, de manera que missatge una mica també de tranquil·litat pel col·lectiu, no, avui?
Mm-hmm. Hi ha una altra història que també ha passat, que és que ara sentíem el doctor Gimón reconfirmant que aquesta mateixa setmana podria entrar en vigor el tema de que la quarantena passaria de 14 a 10 dies, si no menys, però teòricament de 10 dies. La pregunta és, aviam, què ha canviat? Perquè hi ha molta gent que l'havia de fer 21 dies... 28 dies, clar, i fins i tot això variarà a les escoles, és a dir, a partir del moment que en una escola hi hagi una aula que quedi alliberada, vol dir que en lloc de comptar 15 dies en comptarem 10, si això tira endavant, clar. Que sembla, com ha dit el doctor Gimón, que serà aquesta mateixa setmana. Què ha passat?
El que ha variat és el nostre coneixement sobre el virus. O sigui, quan es va proposar aquest període de 14 dies, era el que va proposar l'OMS en funció del que es coneixia de la malaltia. Aleshores, ara sabem, per exemple... que gairebé la gran majoria de persones comencen a mostrar símptomes abans durant els primers 10 dies. De fet, el 75% els mostren els primers 7 dies. Per tant, amb una quarantena de 10 o 7 dies, en tindríem prou per detectar la majoria de contagis. Després, és veritat que hi ha un percentatge molt petit, al voltant del 2,5, que triguen més dies. Més de 14, fins i tot, a mostrar símptomes. I fins i tot hi ha alguns casos, però són bastant excepcionals, d'incubació de més de 27 dies. Però bé, que amb una quarantena d'entre 7 i 10 dies detectaríem la majoria de casos. I jo crec que això també és el que parlàvem abans, és un equilibri entre contenir la infecció i evitar que tot es paralitzi. O sigui, amb 10 dies tindríem prou.
Sense això, Mònica, en neguiteges?
Pel tema dels dies.
Tot.
No especialment, jo et comentava avui de bon matí que el meu neguit més important ara mateix és el pas del virus de la nena als avis. És a dir, el que seria que ella l'agafés o que ens haguéssim de tancar uns dies a casa, em neguiteja relativament, perquè sé que almenys intentaria demanar aquí a la ràdio tornar a fer teletreball durant uns quants dies, i llavors així solucionaríem el tema d'estar a casa uns dies i esperar, i si són 10 dies comparat amb tot el que hem passat, jo crec que cap problema. Per tant, amb això no estic especialment neguitosa. Ho estic molt, tinc molt al cap el tema dels avis, jo, perquè sé que si la criatura o els seus companys de classe o nosaltres ho agafem, doncs ens en sortirem, no? I no passarà res. Però, en canvi, que passi la següent fase, que és la dels avis, això és el que em fa patir més.
I tu, Jordi?
A mi em neguiteja més l'aspecte educatiu, perquè, en el fons, el tema... íntimament penses, mira, si ho han de passar, que ho passin ja. El més lleu possible, evidentment, El tractar-se de nen, el tractar-se de nen sempre penses, mira, segurament serà per ells com un constipat i poca cosa més. Però educativament sí que em preocupa molt més, perquè jo el que he constatat a casa, o sigui, no puc parlar per tothom, però a l'estiu, allò que compres uns quadernets perquè vagin fent deures de coses que han estudiat durant el curs, s'havien oblidat de moltíssimes coses.
Interessant, això, eh?
De moltíssimes coses. I jo tinc por de que almenys l'inici del curs, aquest curs, serveixi o s'hagi de repassar coses del curs anterior que hagin quedat oblidades. Clar, és que és mig any.
I afegeixo, a més de desaprès contingut, desaprès actitud. És a dir, l'escola també serveix per... ho sento, igual que de molt segle XX o segle XIX. De 9 a 10, anglès. De 10 a 11, matemàtiques. De 11 a 12, i aquella de 10 a 11, matemàtiques, només estan concentrat fent matemàtiques. Quan els tens a casa, això és molt més difícil. I crec que una cosa va lligada amb l'altra. És a dir, el fet d'habituar-los a anar a l'escola, a més dels continguts pedagògics, hi ha tota una actitud de vida darrere que també crec que és molt necessària.
La disciplina, però és que la disciplina, jo diria que no és segle XX, o sigui, la disciplina és un, ja, 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 és un valor que ben aplicat serveix pel 21, pel 20 i pel 19.
Sí, però hi ha segons la disciplina... discursos de... Sí. No, que...
Però jo aquests dies...
Estudien matemàtiques si els hi ve de gust.
Però potser té més a veure amb la concentració que amb la disciplina, eh?
Però la disciplina també, eh? La concentració també, però la disciplina també. No, és que jo aquests dies em faig una reflexió al voltant no només de les escoles, sinó al voltant de la societat en general, de la nostra societat, de com aquesta pandèmia ens ha obligat a ser més disciplinats en molts àmbits de la vida. O sigui, no sé, és igual, qualsevol cosa. O sigui, tu ara vas a un hotel i has d'anar a esmorzar a una hora concreta. Vas a un forn de pa a comprar el pa i has de fer la cua de manera religiosa i sense queixar-te, la gent no es queixa. Vas... És a dir, algunes d'aquestes coses tampoc estan malament que les haguem reaprès una altra vegada. Sí, sí. Jo ho dic com a reflexió social, eh? Ja no ho dic com a tema de les escoles.
L'organització a les botigues, per exemple. Sí. És una cosa que es podria mantenir.
Però fixa't que aquesta reflexió la completo dient s'ha respectat molt tot això quan algun ens superior ens ha dit aquest és el carril, aquesta és la fletxa, perquè vas a la pica d'estats i tornes a ser un desori perquè ja no hi ha carrils, sí. No? Les terrasses, o el propietari del bar inhabilita una terrassa, una taula, i la deixa allà, amb una X ben gran, o de manera natural aquella taula s'omple. Saps el que et vull dir? No, de manera natural la gent no diu no, aquesta taula no ens hi posem perquè no estem respectant les mesures de seguretat. Ha d'haver algun ens superior, sigui el propietari de la terrassa, el gestor de l'edifici on estem, o l'administració, que et diu és aquest carril, és aquesta pujada, és aquesta porta, és aquesta entrada. De manera natural no ens surt.
Fixa't que aquesta disciplina va des de les mascaretes. Hi ha molt poca gent que no porti mascareta. O sigui, l'administració et diu has de portar mascareta i tu vas amb mascareta. Tancar a la una, o sigui que la gent a la una, religiosament i sense cap gaires escarfalles, la gent a la una se'n va cap a casa. És a dir, som molt més disciplinats del que haguéssim pogut pensar com a societat, allò que diuen, no,
som
societat
menys rebels, som tian, menys rebels, jo crec.
Bé, doncs potser
però que ens han d'organitzar i se'ns tutela i està ple d'incerteses també aquesta tutela. Per què em tutelen aquí i no em tutelen allà?
Sí, el que vull dir és que determinat tipus d'organització social pot ser que, és a dir, hauríem de pensar si no és bo que el mantinguem ja també quan acabi la pandèmia.
No, Susana, què dius?
Bé, jo volia reprendre una miqueta, canviant una mica de tema amb el que havia dit la Mònica i dels avis cangur, no? A mi em preocupa especialment el tema dels avis cangur, molt, em preocupa molt, perquè qui va buscar els nens al migdia a l'escola, els nens i els no tan nens? I qui se'ls emporta a dinar? I qui els torna a l'escola a la tarda, en cas que hi hagi classe a la tarda, la gent gran? Qui porta els nens en el cas de la teva mare? Suposo que és molt jove, perquè tu és molt jove i de més, no? Però realment estem parlant del grup de risc, que és un grup que hem de protegir. Per tant, a partir d'aquí això em preocupa especialment. I em preocupa perquè hi ha gent que no té altra opció que deixar els seus crius amb els avis. Ha estat així, i a més els avis molt contents, avis més contents que d'altres, no? Però segurament en aquest aspecte haurien, com a adults i com a pares, no ja com a fills, sinó com a pares, haurien de pensar amb els nostres pares i, consegüentment, amb els avis, no? Buscar solucions alternatives. Ja sé que això és molt fàcil dir-ho quan pots fer teletreball i et pots... Però hi ha molta gent que tampoc el pot fer i hem de pensar en això. I aquí és allà on volia arribar. Estem avui a dia 14 i no tenim un pla de conciliació.
Això és bestial.
No tenim un pla de conciliació. O sigui, la gent que no pugui teletreballar, en el cas de que t'enviïn a casa el fill perquè sigui sospitós, perquè hi hagi un cas a l'escola, perquè tanquin la classe, perquè s'hagi d'estar allà 48 hores en stand-by, el que sigui, què fas amb el fill? Clar, si els tens adolescents, els deixes a casa i bé. Sí, però bueno, si els tens més petits, amb qui els deixes?
I bé.
Això no, sí. Bueno, sí, i bé, sí.
Bé.
Exacte.
Efectivament, i bé. Sí.
I després això també m'entronca, vaig d'un lloc a l'altre, però és que m'heu disparat diverses idees, no? Amb el Saumell, que comentava educativament. Educativament és molt important que els mestres en aquest temps hagin après a fer classes online. Perquè realment, a veure, l'experiència passada de la pandèmia no és precisament que ni els nens estaven avesats a fer les classes a través del Zoom, ni els professors sabien fer les classes a través del Zoom, no? Si tot això està resolt, a mi són els dos aspectes, educativament em preocupa, jo estic parlant per mi, que estic parlant de secundària, batxillerat, etc. O sigui, nens més grans que no tan crius, més petits, i després estic preocupada pel tema dels avis cangur, també, que n'hem de ser molt conscients d'això.
Són les... falten 7 minuts per arribar a les 10 del matí. Hem demanat, efectivament, als oients que ens demanen quins neguits tenen. El 6, 6, 9, 10, 10, 10, notes de veu breu al WhatsApp del món a RAC1, el Dani de Rubí.
Jo la veritat és que em vull quedar amb la il·lusió de la meva filla quan aquest dematí s'ha llevat la primera i saltava dels nervis, li espornejaven els ulls de les ganes que tenia de tornar a l'escola i no parava de parlar, i aquesta alegria i energia i il·lusió és el que jo em vull quedar i vull transmetre.
Riu la Mònica. Sí, la Mònica que s'enganxa al Dani. S'enganxa al Dani.
Sí, no, i m'agrada sentir pares que diuen que els nens han anat contents a l'escola, perquè això pot passar.
Clar. Aquesta és la preocupació de la Sílvia.
El meu dubte és... el meu fill té 13 anys i fa segon d'ESO. A l'escola diuen que, bueno, a l'institut ho tindran tot amb grups bombolla. Però el meu fill agafa l'autobús. Avui ha agafat l'autobús i era un autobús ple de nens, de diferents... Jo visc en un poble, i és un autobús rural que recull nens de diferents pobles i els porta als instituts. Llavors, el meu fill, al seu institut, estarà molt bombolla, inclús els han dit que faran classes de 2 hores seguides. Llavors, clar, em sembla tot una mica... No sé, a mi és aquesta la por. Potser no ho agafarà a l'escola, però segur ho agafarà en aquest autobús.
El Diallo no vol que els nens s'acabin tornant a casa.
El miedo que más me tembla ahora mismo es que porque no digan que los niños no van a ir al cole. Yo es lo único miedo que tengo, y espero y deseo, por favor, que acepten los niños al cole, porque nosotros somos padres que no tenemos estudio y los niños están en casa, no le podemos enseñar, no le podemos ayudar en nada, tema escolar, y si no van al cole, parece que están asegurados de fracasar escolarmente hablando. Espero que no, por el bien de todos.
Bestial, aquest missatge,
És molt important, això que dius.
Bestial, aquest missatge, perquè està dient és... Jo no tinc estudis, jo no els puc ensenyar, i ara he vist que l'escola... Ostres, és bàsica per tot, i no me la treguin ara, sisplau. No me la treguin ara, és molt bèstia, aquest missatge. L'Edu també ha tingut problemes a casa per decidir si portava el nen a l'escola o no, i el Jordi planteja el que més li preocupa.
El meu neguit més gran... és el tema del bullying. Si realment faran grups tancats fins al juny, han de seure al mateix lloc al menjador fins al juny, i s'ha de fer tot tan tancat, en grups tan reduïts, i sense poder relacionar-se ni intercanviar-los, han de tenir molta, molta, molta cura de com ho fan i com no ho fan, perquè cap nen pateixi amb el grup i l'entorn que li toqui. És un tema que veig molt complicat, sobretot en els cursos de tercer, quart, cinquè de primària i el primer grau de l'ESO.
I efectivament, i que no se'n parla gaire. Des de Cassà de la Selva, missatge de l'Ester.
Tinc 3 nens. Una va a la llar d'infants i els altres dos han començat P5 i segon. I la veritat que estic d'acord amb el que diu el Tian Riba, és a dir, els nens necessiten anar a l'escola de la mateixa manera que nosaltres necessitem socialitzar-nos. I, bueno, han entrat molt contents. Jo també estic molt contenta, perquè em quedaré tot el matí sola. I res, esperar que a la tarda surtin igual de contents, que estic segura que sí. I hem de confiar més en els nostres fills i en tots els que els hagin pogut empoderar tot aquest temps.
Des de Tarragona, l'Albert.
Jo confio en els professionals que diuen que tot pot anar bé, confiem en ells. Sí que els nens han tirat molt de temps fora del col·legi, de l'escola, i pues, confiem en ells i que no tot vagi bé, perquè, clar, ja han passat bastant, els nens sense col·legi han estat molt de temps i no pot ser tot això. Confiem, sí que tenim dubtes, però hem de confiar.
El Dani no ha portat el seu fill a escola avui.
Estic molt amoïnat perquè no he portat el meu fill a l'escola, perquè ell i la meva dona tenen una afecció pulmonar, bueno, respiratòria, i són pacients del risc. Ningú ha pensat en les famílies en aquest, que tenen aquest problema.
Des de Corbera, ens envia el missatge a l'Anna.
A Corbera de Llobregat, a l'escola El Corb, ha anat tot bé. El que passa és que la diferència aquesta de 10 minuts entre una entrada i una altra considerem que és molt minsa, perquè si obren molt puntuals 5 minuts abans de les 9, gairebé s'estan solapant amb els que entren a les 9 i 5. Ha estat una miqueta lent, i el que sí que he pogut veure són els crios estan descol·locats, molt descol·locats. Les alegries i estan com tímids.
La Míriam ens explica com ha anat amb els seus fills a Tarragona.
La meva filla avui ha començat tercer de primària. L'entrada ha estat molt correcta, molt bé. Els nens, d'una manera sorprenentment callats. I els pares, excepte mascaretes, doncs mòbils en mà i 50.000 fotos. Ho han fet millors nens que els pares, la veritat. Però estic molt contenta i molt contenta del centre.
La Maria Dolors ens envia la seva experiència, atenció, Tian, com a àvia.
Jo, com és professora, i àvia d'un nen de 9 anys i una nena de 5 anys, tinc uns sentiments molt contradictoris. Estic contenta per ells, però estic molt preocupada i trista. Jo era la típica àvia, com la majoria, que anàvem a buscar els nens, jugava amb ells, els ensenyava les taules al nen més gran, a la petita les lletretes, pintàvem, jugàvem a terra... I ara no ho faré, de moment no ho farem, això ho hem decidit. I el nen i la nena, sobretot el nen, em va dir: iaia, vindrem aquest cap de setmana, perquè jo sóc de Palamós i em quedo aquí aquesta setmana, i faré una abraçada de cintura per avall. És que podré?
Oi. I l'Albert des de Lleida té una altra preocupació.
A mi el que em fot angúnia de veritat és haver-me de retrobar amb segons quins pares i mares mentre sortim al col·legi. Allò que al març me va quedar el descans de no haver-los de veure més, de moment, doncs bé, la felicitat també s'acaba i te'ls has de retrobar de nou.
No superarem el matí, eh? Ja no ho superarem. Hosti, trobar-te quins pares i mares pesats. I acabem amb la Montse, que parla com a mare i també com a professora.
Com a mestra i com a mare, el que em preocupa bastant és que després d'haver deixat els nens i les nenes a l'escola, després se'n vagin a fer un cafè al bar tan tranquil·lament. Les terrasses estan plenes. Llavors, la responsabilitat en qui caldrà? En qui caurà? Amb l'escola, no? Com sempre.
Pares i mares, també. Les preocupacions i els neguits a través de les notes de veu al 669-10-10-10 que han fet. Algun missatge més ha rebut, Mònica, o no?
Sí, ara.
Què diu?
No ha plorat.
Estàs segura, eh?
Sí,
no t'enganya,
sí.
La mare?
No, esperem que no.
Val.
No ha plorat. És la frase més repetida post-9 del matí, eh? No ha plorat.
No ha plorat.
No ha plorat. Després, uns llagrimons com a préstecs de vinya. Però no ha plorat. No ha plorat.
Ploren el segon dia.
O al vespre. O al vespre.
Bueno, clar, aquesta és una altra que bueno, això ja en parlarem més endavant. Si és... Clar, ells com han anat... si estaven més pendents de la mascareta de la pandèmia o dels neguits, o estaven més pendents de a qui els tocarà classe, com serà la seva nova classe...
Si la paraula és neguit, sí. Crec que el neguit anava per aquí. L'altre, no et diré que sigui com una gincama, però sí que s'ho han pres allò. Avui tocava repassar l'ampolleta d'aigua, perquè, clar, s'han tancat les fonts, ampolleta d'aigua individual. Mascareta, dues mascaretes, perquè com que es perd tot, la mascareta també es perd. Per tant, també s'ha
petit gel hidroalcohòlic. S'ha de posar també el nom a la mascareta.
Sí, clar, i tant.
A la mascareta amb nom, també.
A la mascareta amb nom. I vigila com ho poses, perquè si fas rotulador d'aquests negres de tota la vida, pots treure capacitat profilàctica. Sí, sí. Val. Aleshores, si això era... una mica el joc del dia, no? El neguit era, efectivament, amb qui m'asseuré a l'hora de dinar, perquè, des d'ara, repeteixo, fins al juny m'hauré de seure amb la mateixa persona, el mestre ja saben qui tocarà, a veure, m'han dit que és una mica estricta, etcètera, etcètera.
Què, Susana?
No, molt bé, ho estic escoltant. Atentament.
Són les 10 i un minut. Acabem aquí aquesta primera, una hora després d'obrir-se les escoles, en general a les 9 del matí, hem fet una conversa amb pares i mares de criatures de diferents edats per veure el neguit, i també amb l'ajuda dels oients, perquè avui és un dia bàsicament de neguits, de veure... El neguit de saber quan acabin les escoles. Quina hora surt l'Elna?
A les 12.
Esclar, avui és dia de...
Sí, clar, l'adaptació sempre, doncs, segons les necessitats també de cadascú.
El teu Jofre?
A 4:45.
Ah, ja surt en directe a 4:45. Tu, Susana, ja també...
No, la meva fan dos dies com d'adaptació també, primer de batxillerat.
Sí, bàsicament
és...
Més.
Sí, sí, res, dues hores avui, dues hores demà.
Batxillerat també fan adaptació, sí.
I tu, Cristina?
La meva fins a les 4. Ni adaptació ni res.
Efectivament, fins a les 4 de la tarda. En fi, moltes gràcies a tots i a totes, i fins molt aviat, que quan surtin estiguin també en alguns casos que com han entrat. I d'aquí uns moments parlem ja amb els habituals del dilluns, Màrius Carol, Pilar Rahola, Antonio Baños, Alejandro López Fonte. Atenció a aquesta notícia que us avançava RAC1 i que ara ampliarem, que és que casos de reinfecció, alguns casos, pocs, però en alguns casos de reinfecció amb metges a Catalunya. D'aquí uns moments en parlem aquí al Món a RAC1. Són les 10:03.